Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Des de l'any 2014, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona organitza el Visiting Studio, un programa d'intercanvis acadèmics amb professors i universitaris d'arreu del món, a través del qual han passat per Barcelona arquitectes de gran transcendència internacional, com Stephen Bates, Anupama Kundo o Dietmar Eberle, i ara el mestre arquitecte, filòsof i escriptor finlandès Juhani Palasma, que tot i tenir ja 83 anys, i malgrat haver tancat el seu estudi d'arquitectura ara fa uns 10 anys, està en un moment vital platòric i d'una clarividència envejable.
L'estada de Juhani Palasma ha comptat també amb el suport del Gremi Fusta i Moble de Barcelona i fruit d'aquesta col·laboració entre el Gremi i l'ETSAP, durant el mes de febrer s'ha celebrat el tercer Congrés de Fusta Constructiva. Enamorades de la fusta, persones, idees, hàbitat, on també ha participat el mestre Palasma amb una de les moltíssimes conferències que ha impartit durant aquestes setmanes.
I és que actualment Juhani Palasma centra la seva activitat en les conferències, però també en la docència i la publicació de llibres. És força increïble veure la quantitat de projectes editorials i conferències que és capaç de gestionar en poc temps, i tot plegat contrasta amb el seu posat asserenat i reflexiu, la pau de la seva mirada, la humilitat i el respecte amb què es belluga i acompleix els inacabables compromisos de la seva agenda.
I un d'aquests compromisos ha estat una estona de conversa amb nosaltres, agradable conversa que podeu escoltar tot seguit, i on hem aprofitat per saber quines són les seves inquietuds, sobretot els temes que més el motiven en el seu propòsit de fer de l'arquitectura una pràctica més comprensible, assenyada i harmonitzada amb els reptes d'aquests convulsos temps que ens toca viure. I ho fa justament a través d'això, de les conferències que en tant de plaer imparteix per tot el món i dels llibres que no para de publicar.
Perspectiva.
Good morning, Mr. Juhani Palasma.
Good morning.
Many thanks indeed for coming to the microphones of Perspectiva de Catalunya Ràdio.
It's my pleasure.
It's a great pleasure for me, and I'm sure that our followers are deeply interested in your thoughts.
En primer lloc, m'agradaria preguntar-li per la seva estada a Barcelona, especialment per la forma com vostè percep l'atmosfera de la ciutat i la forma de vida dels catalans.
Well, this is probably my...
Bé, probablement és la vuitena vegada que vinc a Barcelona i sempre m'ha agradat la idea de venir. És una de les meves ciutats preferides. Òbviament per l'arquitectura de Gaudí, però a més admiro l'orgull. Barcelona és una ciutat amb molt d'orgull i més enllà m'encanta en general la mentalitat espanyola. I pel que fa especialment a l'arquitectura, durant els últims 30 anys sempre he pensat que a Espanya es fa la millor arquitectura de tot el món.
Best country in architecture in the whole world.
Oh, the best?
The best, yes.
Even la millor, sí. Fins i tot millor que el Japó. Quan llegeixo la revista Arquitectura Viva, que publica els 10 millors edificis de l'any, sempre penso que seria desitjable que la resta del món es poguessin presentar cada any 10 edificis de la mateixa qualitat.
Imagino que els projectes que es fan aquí, als països del sud d'Europa en general, us deuen despertar una especial curiositat, sobretot per la particular manera d'entendre l'arquitectura, no?
Yes, I have also been surprised of the quality.
Sí, sempre m'ha sorprès la qualitat de les escoles aquí i a Madrid. Hi ha una qualitat intel·lectual que no existeix a qualsevol lloc. M'agrada l'atmosfera de les escoles, per exemple, que hi hagi llibreries a les facultats o que aquestes facultats publiquin els seus propis llibres, crec que és modèlic.
Quite a lot of books, I think, is exemplary.
Bé, vostè s'està a Barcelona aquests dies convidat per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i el Gremi Fusta i Moble per pronunciar diverses conferències. Suposo que això li ha donat una oportunitat única d'entendre com s'ensenya i s'entén aquí l'arquitectura, no?
Well, I have myself...
Sí, jo mateix he estat treballant en sistemes de construcció industrialitzats i la tasca que s'està fent aquí en matèria d'arquitectura d'emergència és molt familiar per mi. I, òbviament, com que sóc de Finlàndia, nosaltres construïm molt en fusta. De manera que el que s'està ensenyant aquí, en aquesta matèria, també m'és molt familiar. És molt fàcil dissenyar una casa per una família concreta en un lloc predeterminat, però ara estem treballant per allotjar persones desconegudes en llocs desconeguts.
Now we are doing it for unknown inhabitants on an unknown site.
Què creu vostè que han d'aprendre avui els estudiants d'arquitectura? Podria deixar-nos alguns consells pels joves arquitectes i estudiants?
Well, I must say very sincerely that,
bé, seré molt sincer. L'arquitectura té un problema arreu del món, perquè la societat de consum empeny l'arquitectura a produir comercialment i no permet tombar la mirada cap a l'art i les qüestions ètiques i filosòfiques. De manera que intento ensenyar als meus alumnes a llegir i llegir, submergir-se en l'art, copsar la dimensió artística de l'espai, la seva espiritualitat en lloc d'entendre l'arquitectura com un negoci.
Això és particularment important a Europa, on no ens queda més espai per construir. La majoria dels edificis són molt antics i sembla que el futur s'ha de concentrar en la rehabilitació. Vostè creu que cal construir alguna cosa nova a Europa, potser relacionada amb les noves necessitats que provoca el canvi climàtic, per exemple?
Well, nobody knows.
Ningú no ho sap, això. Però definitivament el canvi climàtic indueix els dissenyadors i els arquitectes a pensar en un futur harmonitzat amb les forces de la natura. Per a mi, els assumptes relacionats amb l'ecologia són qüestions ètiques, no pas tècniques. És per això que no m'agrada l'orientació tècnica en el disseny ecològic. Cal que tot plegat emergeixi des d'una nova posició filosòfica.
Do not like the technical orientation in ecological design because it has to arise from a philosophical new position.
Vostè ha estat a Austràlia just abans que comencessin els grans incendis al continent, juntament amb Àfrica i l'Amazònia.
Yes.
Però quan arriba a Barcelona es troba amb la tempesta Glòria, que ha estat un fenomen completament nou i mai viscut per nosaltres. Per tant, el canvi climàtic no és pas una qüestió de futurologia, tal com es podia entendre no fa ni un any, sinó que és un repte absolutament present, que el tenim davant dels nassos. En tot cas, si parlem de futur, entenc que els arquitectes han d'implementar solucions amb l'Agenda 2030 de Nacions Unides a la mà, oi?
Bé, el fet principal és que el món està unit. I el que passa aquí està relacionat amb el clima que hi ha a l'altra banda del món. També el coronavirus. Ara mateix fa evident que tenim un excés de mobilitat i ens hem de replantejar molt seriosament aquests hàbits. Per exemple, la mobilitat d'avui dia és una bogeria. Jo, per exemple, a Finlàndia tinc una residència d'estiu a prop d'un llac. I allà hi ha pescadors i un mercat local, però el peix que venen allà arriba de Taiwan. És una bogeria tenir el peix allà mateix i vendre peix que arriba de l'altra banda del món.
Fish from Taiwan. It's crazy. Fish is something that should be eaten where it is caught and not transported to the other side of the world.
Molt bé, parlem dels seus llibres i conferències, perquè vostè va tancar el seu despatx d'arquitectura ara fa uns 10 anys. En aquell moment vau decidir concentrar la vostra energia en transmetre el vostre pensament i les vostres idees sobre l'arquitectura a través de les conferències i els llibres, que al final són una mateixa cosa. Tinc entès que ara mateix vostè està preparant un munt de llibres tot alhora, no?
Sí, ara mateix treballo en 7 llibres a 6 països.
7 llibres en 6 països.
Sí, tot alhora.
I tots basats en les conferències?
Sí, sí. Normalment començo rumiant el contingut d'una conferència i al final allò acaba transformat en un llibre.
And then it turns into a book later.
Bé, és la idea del vostre últim llibre, Tocant el món a través de l'arquitectura, basat en les 6 conferències d'Austràlia, no?
I am now working on another book. It's almost finished.
Ara estic treballant en un altre llibre. Gairebé el tinc acabat. Basat en 9 conferències sobre el poeta Rainer Maria Rilke. Amb el pas dels anys m'he tornat una persona molt tímida quan escric i també quan parlo. I em motiva molt l'exemple de Rilke, que és el meu poeta favorit.
Hi ha moments molt sublims en la relació de Rilke amb Wittgenstein, particularment sobre el silenci i la inutilitat de comunicar res al món. I aquest és un dels problemes més greus que té l'arquitectura avui dia. Com fer-la comprensible a tothom? Vostè creu que ara és un bon moment per mirar d'explicar l'arquitectura?
Yes, that's a big problem that... It is difficult to explain.
Sí, és un gran problema. És molt difícil explicar l'arquitectura a la gent comú. L'arquitectura és una cosa molt complicada. Començant per la seva doble vessant, la vessant artística i la vessant tècnica i econòmica. És difícil integrar-ho tot plegat en una imatge única. És un gran problema. No estic intentant popularitzar l'arquitectura, però crec que sí es pot mirar d'explicar una dimensió mental del món a través de l'arquitectura, que prové de la història i de la necessitat de l'espècie humana de trobar el seu lloc en el món. Per tant, camino en aquesta altra direcció, i sobretot mirant de fer comprensible l'arquitectura pels mateixos arquitectes.
Hem començat aquesta conversa parlant de l'atmosfera de Barcelona, i la forma com vostè suggereix la comprensió de l'espai és mitjançant la immersió a l'atmosfera pròpia i específica de cada indret. Vostè diu que cada lloc té la seva pròpia atmosfera, definida o percebuda, a través de diverses capes de percepció sensorial. Una d'aquestes capes és merament el clima. I aquesta disrupció tan radical en el clima que ens està tocant viure genera una nova realitat atmosfèrica, per continuar insistint en la vostra terminologia, que reclama noves formes d'arquitectura, nous materials, noves maneres d'utilitzar-los, nous objectius i nous programes que fa quatre dies no podíem ni imaginar que es produirien, no?
Well, I have been interested in atmospheres, not...
Bé, m'interessen les atmosferes no pas en el seu sentit més vinculat al clima, sinó les atmosferes que es generen a cada indret a través dels comportaments de les persones i les cultures, de les emocions i els sentiments de confortabilitat o no. I això es percep en un instant, quan tot just entrem a un espai, aquí on estem enregistrant aquesta entrevista, per exemple. De seguida sabem si un espai ens resulta agradable o no. Tenim una capacitat increïble de percebre situacions complexes, només sobre la base dels impulsos biològics que ens provoquen, impulsos que provenen de la nostra memòria, sobre si aquests impulsos responien a entorns segurs o no, de si hi havia bones condicions per la vida, possibilitats d'obtenir aliments o no. Crec que és una capacitat genètica per entendre fenòmens complexes de l'entorn.
Bé, recordo el llibre Quanta casa necessitem, d'Uwe Flöckiger. La idea central d'aquest llibre és que no importa tant la quantitat d'espai que disposem com el vincle d'aquest espai amb la natura. Potser el problema de l'arquitectura actual és que hem perdut el sentit d'aquest vincle amb la natura?
Yes, absolutely.
Sí, absolutament. Som el producte de la natura, transformats després de milions d'anys, adaptats genèticament a tots els reptes que hem trobat al llarg de la història. I ens n'hem oblidat. Jo mateix, quan em sento esgotat, deprimit o estressat, me'n vaig a passejar pel bosc i en 15 minuts ho esbandeixo tot.
I walk in a forest and in 15 minutes everything is clear.
Bé, estem enregistrant aquesta entrevista a la seu del Gremi Fusta i Moble de Barcelona, i una de les seves conferències a Barcelona ha estat en el context del tercer congrés sobre fusta constructiva de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. A hores d'ara està molt clar que la fusta és un material fonamental per al futur de l'arquitectura, però fins i tot si el substituïm el formigó per la fusta, podem continuar produint una arquitectura serialitzada i modularitzada que pot ser perfectament estèril en aquest procés de reconnexió amb la natura, no?
L'ús de la fusta és important per equilibrar el balanç d'emissions de CO2 a l'atmosfera. És bo que utilitzem la fusta en aquesta lluita. Altra cosa és quin tractament en fem com a material. Si el tractem d'una forma anònima, sense atendre a les seves qualitats tàctils, la seva explotació sostenible i tota aquesta mena d'aspectes. M'agrada utilitzar la fusta mentre continua sent fusta, mentre continua sent un material viu que conserva el seu origen biològic. Això és molt important, i quan són aquestes les condicions em sento molt a gust en un espai construït amb fusta.
I think mentally very important. At least I feel very good in a space which is made of wood.
Mestre Johanny Palasma, gràcies per compartir totes aquestes experiències i pensaments al Perspectiva de Catalunya Ràdio.
El plaer és meu.
Molta salut, que tingueu un gran dia. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.